Villa Villafranca. Sì, sì, sì. Radio Villafranca.
Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 19 de juny de 2023. Estrenem setmana, una setmana que acabarà amb Sant Joan, amb la revetlla de Sant Joan. Us acompanyarem com cada setmana, de dilluns a divendres, de 9 a 12, des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Al control central hi som Toni Olivella i Sílvia Delgado. I aquest dilluns arrencarem, així que acabi el sumari, amb la roda d'actualitat. Així que, emissora a emissora, us anirem explicant dia a dia i municipi a municipi com serà aquesta setmana la de Sant Joan a casa nostra. Així que acabi la roda, seran 9:45 i tindrem el primer flash informatiu d'aquest matí, cita amb l'actualitat, en clau només a l'Alt i Baix Penedès. I tot seguit els esports, a 9:45, avui amb entrevista al tècnic del Noia, Pere Vàries, per fer balanç de la temporada i parlar de la Copa Ràdio Vilafranca, que ja està en marxa. Aquest dissabte es constituïen els nous ajuntaments i a les 10:06, a l'actualitat, anirem fins a Olèrdola, on després de 20 anys el govern municipal Alternativa ha perdut l'alcaldia. En parlarem amb la nova alcaldessa, la Fina Mascaró, amb l'alcalde d'aquests últims 8 anys, Luca Ramírez, i amb els socis de govern de Fina Mascaró, PSC i Impulsem. A 10:45, segona cita amb l'actualitat de casa, el segon flash informatiu d'aquest dilluns. D'aquí a uns mesos, a final d'any, entra en vigor una nova normativa europea d'etiquetatge per als productes vitivinícoles. Avui a la secció d'Incavi en parlarem perquè ha despertat molts dubtes i moltes inquietuds fins al punt que Incavi celebrava una jornada fa uns dies, una jornada divulgativa, i assistien 300 persones, bàsicament elaboradors. Avui us explicarem l'ABC d'aquesta nova normativa, quins canvis comporta, amb Xavier Agell, cap del Servei de Secretaria de l'Incavi, i Cristina Aguilar, tècnica de l'assessoria jurídica de l'Institut Català de la Vinya i el Vi. A les 11:06, després del butlletí, obrirem la tercera hora amb Ramon Arnabat, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, comentant les activitats d'aquests darrers dies i parlant de com acabaran el curs, la temporada. A 11:45, tercera i última cita d'aquest matí amb les notícies de casa, el flash informatiu. Destinem aquests 5 minuts a actualitzar-nos, a posar-nos al dia, a escoltar què passa i entomem ja la recta final. I la recta final la passarem a la cuina amb la nostra xef, la Gemma Riera, que avui acaba temporada al Penedès en xarxa. I ens porta idees de plats, de receptes, d'aquells que et pots emportar a un àpat, d'aquells en què cadascú s'ho porta de casa. Podria ser, per exemple, la propera revetlla de Sant Joan. Idees xules, eh? La Gemma s'ha proposat sortir de la típica amanida de pasta i ens portarà unes quantes idees que alegraran aquestes taules compartides. Així anirà aquest dilluns 19 de juny al Penedès en xarxa. Comencem explicant la setmana a la roda d'actualitat a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, comencem sumant propostes d'aquesta agenda per la setmana, en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, una agenda molt marcada per la celebració de la revetlla divendres de Sant Joan. Amb tot, arrenquem avui mateix a Sant Sadurní amb les audicions de l'Escola Municipal de Música, que es duran a terme cada tarda a partir de 5:45 a l'Escola de Música i fins dijous. Anem a demà, però no ens movem de Sant Sadurní, perquè a 11:15 del matí es durà a terme al CAP una sessió sobre recursos legals emmarcada en l'aula de salut. Servirà per conèixer quins recursos legals tenim a l'abast, perquè se'ns respecti i tenir també una bona qualitat de vida, tant si som persones actives i autònomes o també quan patim de dependència. Continuem a Sant Sadurní, però ja per dimecres a les 7 de la tarda la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noia acollirà una xerrada sobre el poder de la paraula a càrrec de l'equip de Coespai Viu, amb la coach Eva Torrents, la mediadora Anna Tomàs, la terapeuta gestal i coneguda del programa Maria Rodríguez i la psicòloga Cristina Cidoncha. També a Guardiola de Font-rubí, dimecres tindrem de 4:15 a 7:15 al Bibliobús al Castellot a la plaça de l'Ajuntament. I també a Sant Pere de Riudebitlles, concert de combos dels alumnes de l'Escola Municipal de Música a partir de 8:15 del vespre al bar del centre. Saltem ja divendres per celebrar la revetlla de Sant Joan al territori i recordem que la flama del Canigó arribarà enguany a 14 municipis de l'Alt Penedès, un més que l'any passat. En aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès hi tenim Puigdàlba, Sant Pau d'Urdal, Sant Sadurní d'Anoia, Sant Quintí, Torrelavit, Sant Pere, Gelida i Olesa de Bonesvalls. Dit això, a Sant Sadurní arribarà sobre 9:15 del vespre, primer a l'Ajuntament i després al Parc de la Rambla, on es farà la lectura del missatge. A 10:15 també es farà un sopar de carmanyola. A 11:45, els Diables Saman Rafum faran una patada per posteriorment encendre la foguera i també a continuació tindrem nit de revetlla amb els Diables al Parc de la Rambla. A Sant Pere de Riudebitlles, a partir de 9:15 del vespre, arribarà la flama del Canigó i tindrem la revetlla de Sant Joan amb l'encesa de la foguera a càrrec de la colla Riu de Foc Infantil i Botifarrada Popular. Seguidament també ball amb Elite Trio i una hora de DJ. A Gelida tindrem revetlla a la plaça de la Vila amb concurs de coques de 7:00 del vespre. A 8:15 a la plaça de l'Església, arribada de la flama del Canigó i lectura del manifest. I a continuació, actuació de la colla infantil dels Diables. També a 10:00 a la plaça de la Vila, sopar popular i ball de revetlla amb còctel jazz. A 1:15 de la matinada ja, al passeig Rosell Massana, inici del Birrevetlla amb els Diables de Gelida, els Tocats de Gelida i també l'Assemblea de Joves de Gelida. I seguidament, a la pista de jardí de l'UCG hi haurà Disco de Sant Joan. I també podrem celebrar aquesta revetlla de Sant Joan, entre d'altres, a Sant Llorenç d'Hortons, on hi haurà sopar de germanor, foguera i festa amb DJ a la plaça de l'1 d'octubre. Dissabte, el Festival Eva aterra a 10:45 de la nit al Casal Madionenc amb les Glòries Cabareteres. I tancarem setmana diumenge amb 3 propostes a Mediona. A 12:15, Agnès Esquirol presenta el seu llibre, Un grapat d'ametlles, a l'Espai Col·labi. També es durà a terme a 6:00 PM als Rentadors de Mediona, l'acte de cloenda de la White a Mediona, i el seu traspàs cap a Sant Quintí, amenitzat amb monòleg i resum de conclusions d'una altra coneguda del programa, la Marina Mestres. I per acabar, a 7:00 PM, al Castell de Mediona, es durà a terme la cloenda de l'Eva amb Jordina Biosca i Ravit Goldschmidt. I destaquem també, ja per acabar, cada divendres a diumenge se celebrarà la Festa Major de la Verna, al terme municipal de Subirats.
Seguim presentant la setmana dia a dia i ara altres municipis de l'Alt Penedès des de Canal 20 a Olèrdola amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Una setmana marcada, sens dubte, entre d'altres qüestions, per la celebració de la revetlla de Sant Joan. Abans, però, propostes com, per exemple, la que es preveu que es pugui celebrar dimecres amb un taller d'estimulació cognitiva a 10:00 AM a la sala polivalent de Pontons, a l'Ajuntament. També dimecres, més tard, a 8:15 del vespre, s'ha convocat una reunió informativa per exposar els continguts de la temporada 23-24 de l'Escola Esportiva Municipal de Castellví de la Marca. La sessió tindrà lloc a la Polivalent de la Múnia. Per dijous, festa de final de curs a partir de les 9 del matí fins la 1 a la Casa de Cultura Mascatarro dels Monjos sota l'organització de l'Escola Doctor Samaranc amb moltes actuacions, animació infantil i DJ, amb l'activitat oberta a famílies. Dijous també, no canviem de municipi, al Tangram dels Monjos hi haurà la Tangram Fest, adreçada al jovent a partir de primer d'ESO, la festa al Tangram a partir de les 6 i fins a 12:15 de la nit. Divendres, revetlla de Sant Joan a 10:15 de la nit a la Margaridolla dels Monjos amb sopar i ball amb el grup Moonstar. Les reserves es poden fer a info@lamargaridolla.cat o bé trucant al 640-119-745. Per diumenge, memòria de la guerra aèria als Monjos amb una visita combinada entre el Siarga i el castell de Penyafort. Amb sortida a les 11 des del Siarga, el desplaçament es fa en cotxes particulars i també és necessària inscripció prèvia, en aquest cas al 669-287-539. I visita familiar i taller de mosaics al castell de Penyafort a les 11 del matí de diumenge, amb la inscripció prèvia al 669-287-539. Enguany, la piscina municipal de Clariana obre portes el dia 23 de juny i per celebrar-ho, el municipi de Castellet i la Gornal vol donar lluïment a aquesta inauguració de la temporada oferint divendres i dissabte l'entrada gratuïta a la piscina. I revetlla de Sant Joan a les Cabanyes, divendres a partir de 6:45 de la tarda amb el punt de trobada al Centre Cultural i Lúdic. Hi haurà la previsió d'anar a buscar la flama del Canigó a Sant Pau. La recollida de la flama a Sant Pau serà a 8:15 del vespre. A 8:45 es preveu que arribi a les Cabanyes, a la plaça de la Creu, s'encendran torxes per anar fins al Centre Cultural i Lúdic. I a 8:45 del vespre, l'encesa de la foguera i la lectura del manifest davant del Centre Cultural, tot seguit copa de cava i refrescos pels assistents. I el sopar de la revetlla de Sant Joan a les Cabanyes se servirà a partir de les 10 de la nit a càrrec del bar Lúdic, l'aforament limitat. Les reserves es poden fer al 690-0379-72 i de 11:45 a 2:45 la festa amenitzada amb DJ. I a Olèrdola, dues propostes per aquest cap de setmana. Dissabte, espectacle Un Segundo Bajo l'Arena, basat en Bodas de Sangre, de Lorca, dins del festival en veu alta, anirà a càrrec del col·lectiu Desassosiego, a 8:15 del vespre, a la plaça Tadeum de Moja. I l'endemà, diumenge, visita guiada a Hermegodo, una dona del segle X, per poder conèixer com era la vida quotidiana d'una dona benestant a la ciutat medieval d'Olèrdola fa 1000 anys. La sortida s'ha prevista a partir de les 11 del matí fins a 12:15 i el preu està inclòs en el preu d'entrada al recinte.
Tornarem a l'Alt Penedès, però ara anem a descobrir la setmana, aquesta setmana que acaba amb revetlla, amb Sant Joan, al Baix Penedès, per tant. A Domenys Ràdio ens espera la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que aquest dimecres, de 5 a 8 de la tarda, hi haurà el taller JBP Crear-me Espai. El dijous, a la Casa de Cultura, assessoraments acadèmics de Sant Jaume dels Domenys. I revetlla de Sant Joan com no podia ser d'una altra manera. Aquest divendres es pot celebrar a Cornudella. Cal portar el sopar i ells posaran la coca, el cava i l'actuació de l'Aida i la Júlia. Serà a la plaça de Cornudella a partir de les 9 de la nit. A Llegé, a partir de 9:15 de la nit, al pati de la Societat, també celebren la revetlla de Sant Joan. Hi haurà menú per adults i per infants i, seguidament, ball amb The Pocket Duet. I revetlla de Sant Joan també a la Societat Recreativa i Cultural La Torregassa. A 9:15 de la nit hi haurà sopar de germanor, cadascú es portarà el seu àpat i estris i es podran comprar la coca i el cava. Marxem ara a Llorenç del Penedès i és que demà a les 5 de la tarda a la Biblioteca Municipal hi haurà la cloenda de la temporada 2022-2023 del Club de Lectura Juvenil amb la novel·la Like Blau de Gemma Pasqual. Dijous, a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal, presentació de la novel·la La guardiana del Cron d'Esther Comín a càrrec de la mateixa autora, que té vinculacions familiars amb Llorenç del Penedès. El divendres, a 9:15 de la nit, a la comprativa La Terrassa, revetlla de Sant Joan, a càrrec de Dani Andana. El dissabte, Sant Joan, festa major petita a Llorenç del Penedès. A quarts d'una, als jardins d'Oriol Martorell, espectacle familiar, bomb, bruixes, ogres i monstres a càrrec de Montmàs. A quarts de vuit de la tarda, als jardins d'Oriol Martorell, espectacle teatral itinerant a tres bandes amb Carles Alcoi, Patricia Maxil i Joana Rodríguez. I a les set de la tarda, la comparativa Ball del diumenge amb l'orquestra Almas Gemeles. Pel que fa a diumenge, a les 12, a la comparativa Mostra de Puntes de Coixí. I a les 7 de la tarda, la comparativa estrena una obra de teatre, una vella coneguda olor, original de Josep Maria Benet i Jornet, que us ampliarem més abastament a l'agenda al detall. I a les 7 de la tarda, al centre, dansa amb l'Escola Dansa Estudi de l'Arbós. Ara és el torn d'anar cap a Banyeres del Penedès. Aquest divendres, Flama del Canigó. A les 6 a la plaça de l'Ajuntament, espectacle de màgia i humor amb Isaac Jurado. A continuació, rebuda de la Flama del Canigó i lectura del manifest, a càrrec del Ball de Diables Infantil de Banyeres del Penedès i bateig de foc del nou vestuari de la colla infantil. Tot seguit, actuació de les entitats culturals del municipi de Ball de Diables Infantil de Banyeres, Drac Petit de Banyeres, Esbarçant Taulalea de Banyeres, Bessoners Banyarencs, Gegants de Banyeres i Grallers als Aixars. Seguidament a repartir a la flama a totes les entitats municipals. I a quarts de 10 de la nit, encesa de la foguera de Sant Joan amb la Flama del Canigó. A l'Arbós, celebren la revetlla de Sant Joan, com no podria ser d'una altra manera. Serà divendres a la sala polivalent. A partir de quarts de 10 de la nit, sopar popular que té un preu de 15 euros i després veiem el grup Costa Blanca a les 11 de la nit. A la Bisbal del Penedès, continuen amb el Festival EVA. Aquest dimecres, a les 6 de la tarda, a l'escola Ull de Vent, Jordi Font, amb Sempre quan acabo dic. I el dijous, a quarts de 10 de la nit, a la plaça de l'Església, Mar d'Escudero, amb les Mujeres de Moral Distraïda. A Bonastre també celebren la Revetlla de Sant Joan, serà a la plaça de l'1 d'octubre, i ho faran amb un sopar. Margem ara al Vendrell, avui dilluns, a quarts de 7 de la tarda, presentació del poemari Altres Plagues, amb la presentació de l'autora Laia M. Llobera, amb Jaume Pons, escriptor i traductor, conduint la presentació. Serà a la Biblioteca Pública Terra Baixa. El dimecres, a quarts de 6 de la tarda, a la sala de lectura de Comarrua, conferència de Daniel Figueres, Ciència i Literatura, una llavor molt creativa per als novel·listes. I dijous, a les 7 i a les 9 de la nit, al Teatre Àngel Guimerà, Festival EMA, amb l'espectacle Laia. Marxem ara a Calafell, i és que aquest dimecres se celebra el Dia Internacional del Ioga, i ho faran amb 108 salutacions al sol solidaris. Serà a quarts de 8 de la tarda al Castell de Calafell, i l'aportació econòmica és lliure. Tot allò recaptat anirà íntegrament a la Fundació IMDUP del cromosoma 15Q. Aquest divendres, la Revetlla de Sant Joan ho celebraran al Centre Cívic Montse Civit, a les 9 sopar de Carmanyola, i d'11 a 1 ball amb DJ Lázaro. El dissabte, Noche Blanca Mas Romeo, serà a les 9 de la nit al recinte de la piscina, i es poden portar el vostre sopar i acomodar-vos en una taula. A les 11, el tradicional ronc cremat a ritme d'havaneres, i a continuació, que soni la música. Requisit indispensable, anar vestit de blanc, i l'entrada és lliure. I acabem a Cunit, ja que aquest dijous a les 6 de la tarda a l'Escola Escusatans s'acollirà l'espectacle Bruixes, Ondines i Marietes a càrrec de Montmàs, una activitat adreçada al públic familiar.
I tanquem aquesta roda d'actualitat a Vilafranca, tot explicant com anirà aquesta setmana després de la constitució del nou Ajuntament. Josep Maria Soler, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs després d'aquest dissabte intens en l'activitat política arreu, aquí a Vilafranca tenim una setmana com una mica de repòs, però amb algunes activitats que us comentarem tot seguit. I la primera ens permet fer una reflexió, com dèiem, després d'aquest cap de setmana intens en quant a activitat política, perquè avui hi ha una nova sessió de les sessions de formació i diàleg de les parròquies de l'Arxiprestat de Vilafranca. Tindrà lloc a les 9 d'aquesta nit a la sala parroquial mossèn Vinyeta, al carrer Santa Maria. I en aquesta ocasió tindrem la visita d'Arun de Madurai, que és un frare caputxí i que vindrà a explicar les impressions d'un missioner indi a Catalunya. Una xerrada, doncs, de reflexió avui a les 9 de la nit al mossèn Vinyeta, a la sala mossèn Vinyeta de la parròquia de Vilafranca. Aquesta setmana se celebra també la Festa de la Música i a Vilafranca, com és costum, hi haurà una activitat per recordar-ho i per celebrar-ho. Serà aquest dimecres 21 de juny amb la celebració de la Festa de la Música 2023, amb uns actes que tindran lloc a la tarda
al pati del Vinceum de Vilafranca, a la plaça Jaume I, a la plaça de la Vila i a la plaça del Campanar i la plaça de l'Oli. Per tant, al centre, al voltant de Santa Maria i del Vinceum, hi haurà aquestes activitats musicals des de les 6 de la tarda i fins a les 9 del vespre, en aquest cas amb participació del grup de flautes, guitarres i formacions dels Petites, grups de llenguatge, acords, taller i corda, grups de percussió, combos i big bands o pianistes de l'Escola de Música, de les escoles de música que hi ha a Vilafranca del Penedès. Dimecres, per tant, celebració del Dia de la Música, i dijous tenim diferents activitats també de caire cultural, per exemple, un cinefòrum Dones que Transformen, organitzat per el Servei de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca, en suport de la Diputació. Serà una projecció que es fa a la sala Zazí del Cineclub Vilafranca aquest dijous a partir de 6:45 de la tarda, amb la projecció de 3 curts, Or Vermell, Farruques i Con la Esperanza de No Olvidar, que ens situen justament amb aquesta temàtica de les dones que transformen el món. Això serà aquest dijous, com us dèiem, a partir de 6:45 de la tarda. I el mateix dijous, que és un dijous amb molta activitat que ja veureu aquí a Vilafranca, hi ha també la presentació del llibre Muntanya, Massificació o Preservació. Aquesta presentació es farà a la Biblioteca Torres i Bages. És el llibre de les grans travesses de Catalunya, A peu per Catalunya i l'Aireja, de Jaume Bonaventura i Carles Claraco, i una taula rodona posterior sobre muntanyisme, accés massiu a la muntanya versus conservació. Això tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca. I també el mateix dijous, és una tarda de llibres i de cultura a la capital de l'Alt Penedès, hi haurà la presentació de la novel·la París érem nosaltres, d'Andreu Claret. En aquest cas, la presentació comptarà amb la participació també de l'escriptor Jordi Llavina i del propi autor, Andreu Claret, serà a 7:45 del vespre a l'Escorxador de Vilafranca, un acte que organitzen conjuntament la Llibreria La Cultural i el Sindicat Comissions Obreres. Anem ja cap al cap de setmana, un cap de setmana amb molta activitat festiva, però a nivell familiar, almenys aquí a Vilafranca. Hi haurà, això sí, recordem-ho, les revetlles organitzades per la Barraca, el barri de l'Espirall i per l'Associació de Veïns del barri de Sant Julià, dues fogueres amb revetlla i activitat musical, sopars de carmanyola, etc, etc, la nit del 23 d'aquest divendres, 23 de juny, amb l'arribada també de la flama del Canigó, que es repartirà també venint de Torrelles de Foix aquí a Vilafranca. Això serà la nit de revetlla, i després el dissabte, que és dia de Sant Joan, hi haurà mercat a Vilafranca. El dissabte 24 de juny se celebra aquest mercat setmanal dels dissabtes, tot i que sigui festiu. Pel que fa a la resta de festius, per cert, a Vilafranca, a l'estiu, hem de dir que el dimarts 15 d'agost se celebrarà amb normalitat també el mercat dels dimarts a la Pelegrina, i els mercats pels vols de la Festa Major quedaran, això sí, afectats de la manera següent. Hi haurà mercat el dissabte 26 d'agost, però no n'hi haurà el dimarts 29 d'agost ni el dissabte 2 de setembre. Això ja va per avançat. Aquest dissabte, però, que ve, que és dia de Sant Joan, sí que hi ha mercat a Vilafranca del Penedès. I el diumenge, doncs, acabem amb música, perquè hi haurà una jam oberta per tothom per ballar al ritme de swing. Amb la música engrescadora dels anys 40 i 50, ho organitza l'entitat Swing Vilafranca i té lloc aquest diumenge a la plaça de Sant Joan a partir de les 12 del migdia.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Amen.
I bona revetlla, i a ritme de swing acabem i ens plantem a 9:45, primera cita amb l'actualitat.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Francisco Romero és el nou alcalde de Vilafranca. El ple de Constitució s'iniciava dissabte puntualment a les 12 del migdia. El secretari municipal, Eduard Marcó, traslladava les instruccions als membres de la mesa d'edat constituïda pel regidor de més edat, Jordi Junyent, de 69 anys, i la regidora més jove, Marta Soler, de 33. Tot seguit, i un per un, els electes anaven prometent el càrrec i es van incorporar com a nous regidors. 12 repetien en el càrrec i s'incorporaven 9 persones noves. Dels 21 membres del consistori, hi ha 11 homes i 10 dones, sent el ple més paritari de la història de Vilafranca. Després, cada regidor dipositava el vot secret en una urna i el resultat de la votació no va deparar cap sorpresa. Francisco Romero, del socialista, s'ha proclamat alcalde amb els 8 vots del seu grup municipal. A Sant Sadurní d'Anoia, Pere Vernet és el nou alcalde. Pere Vernet i Caldú ha estat escollit com a nou alcalde de Sant Sadurní per al mandat 2023-2027. El cap de llista i candidat per Esquerra ha estat elegit en el ple de Constitució del nou consistori que tenia lloc dissabte al celler de la Fassina de Can Guineu com a cap de llista de la força més votada a les passades eleccions municipals, celebrades el 28 de maig, després que cap altre candidat hagués obtingut la majoria absoluta en la votació. Vernet és càrrec electe des de l'any 2019 i en el passat mandat, 2019-2023, era regidor de govern a les àrees de governació, via pública i participació ciutadana, membre de la Junta de Govern i ocupava també la quarta tinença d'alcaldia. Des de desembre del 2021, fruit del canvi d'alcaldia i la renúncia de Josep Maria Ribas a l'acte de regidor, va assumir també el càrrec de portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana. I Fina Mascaró ja és alcaldessa d'Olèrdola. Alternativa per Olèrdola perd el govern després de tenir l'alcaldia durant 20 anys. En virtut de l'acord de govern arribat entre Impulsem Esquerra i PSC, la candidata d'Esquerra és alcaldessa durant els dos primers anys del mandat i Jordi Álvarez, d'Impulsem, serà alcalde en els dos darrers. Mascaró rebia els 6 vots que sumen els dos regidors d'Impulsem, els dos d'Esquerra i els dos vots del PSC. Lucas Ramírez, candidat d'Alternativa per Olèrdola i alcalde els darrers 8 anys, ha rebut els 4 vots dels regidors i regidores d'Alternativa presents en la sessió. Un dels regidors del seu grup, Juan Francisco Casado, no assistia al plenari per absència justificada. Alternativa perd el govern del municipi després de 20 anys. Pocs segons després de deixar de ser alcalde, Lucas Ramírez s'estrenava a l'oposició en un dur discurs, tot valorant que el pacte entre Impulsem Esquerra i PSC s'ha fet, diu, sense sentit municipal i s'ha prioritzat el sentit personal. En el seu discurs d'investidura, Fina Mascaró va destacar que treballaran des del consens, la responsabilitat i, sobretot, escoltant, posant la ciutadania al centre, generant empatia i proximitat. I acabem a Sant Jaume dels Domenys, on Magí Pallarès es converteix en el nou alcalde amb el suport d'Endavant. El primer any i mig i el darrer any de mandat serà alcalde Magí Pallarès, mentre que l'any i mig que queda passarà l'alcaldia a les mans de Marc Palau. El ple de Constitució del nou Ajuntament d'aquest dissabte investia el número 1 de Convergents a la Pacte Local, Magí Pallarès, nou alcalde de Sant Jaume dels Domenys, amb el suport dels tres regidors d'Endavant Sant Jaume. Pallarès obtenia 7 dels 11 vots possibles. El pacte entre aquests dos partits es va signar el divendres 16 de juny, acordant que l'alcaldia del municipi quedarà repartida entre els dos caps de llista. El primer any i mig i el darrer any de mandat serà alcalde Magí Pallarès, mentre que l'any i mig que queda passarà l'alcaldia a les mans de Marc Palau. Per la seva banda, Marta Ventura, d'Esquerra Republicana, tot i guanyar les eleccions el passat 28 de maig, ha aconseguit 4 vots i, per tant, encapçalarà l'oposició aquests propers anys. Durant aquesta setmana es coneixerà com queda repartit el cartipàs municipal.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Els esports.
Anem pels esports del dilluns, una secció que amb gairebé totes les lligues ja finalitzades dediquem a apropar-vos protagonistes i competicions de quilòmetre zero, com la Copa Ràdio Vilafranca. Avui conversarem amb el tècnic del Noi, Pere Bàries, i farem un repàs al cap de setmana. Arrenquem secció tornant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Efectivament, obrim ja plana esportiva i ho fem, com bé deies, conversant amb el tècnic del Noia Freixenet. Pere Bàries, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, bé.
Ara fa una setmana ja que acabava la temporada pel Noia. Si et sembla, moment també, de, ara ja amb el cap una miqueta més fred, de fer balanç de temporada. Com valores aquesta temporada 2022-2023?
Doncs és difícil, és una mica difícil fer una valoració exacta perquè tenim els sentiments una mica estranys en aquest sentit, no? Perquè penso que vam fer un bon inici de temporada fins al Nadal, l'equip va anar creixent, fins i tot vam estar en disposició de lluitar per la segona plaça al final de la primera volta, però el primer trimestre del 2023 no ha estat gens bon nivell de resultats per nosaltres, o no hem aconseguit els resultats que nosaltres haguéssim desitjat, i sempre se'ns queda un recurs una mica estrany de pensar què hagués passat, no sé si els resultats ens haguessin anat millor aquest primer trimestre, perquè segurament doncs, a la Copa haguéssim pogut competir millor, a la Lliga Europea probablement haguéssim pogut arribar una miqueta més lluny, i per què no doncs, somiar amb arribar a la Lliga amb més possibilitats i evitar el creuament amb el Barça de finals. En qualsevol cas, com que no podem fer res amb els resultats que ja van passar, doncs al final de temporada sí que és cert que l'hem acabat amb bon gust de boca. Penso que ens hem tornat a retrobar com a equip i juntament amb el suport de l'afició, doncs penso que hem pogut vibrar de tres partits de dos partits de play-off aquí a casa molt, molt, molt interessants.
Però ara parlaves dels play-off i tenint en compte com han acabat aquests play-off o amb una final on el Barça es desfeia per la via ràpida del Liceo, suposo que tenint en compte aquesta final, les semifinals on el Noia va jugar de tu a tu amb l'actual campió de Lliga encara tenen un millor regust de boca.
Sí, ens van deixar molt bon gust de boca en quant a competir, perquè bé, a la prèvia d'aquest play-off, quan comentàvem precisament amb tu o altres companys, no? que esperant d'aquest play-off, jo sempre vaig dir que el que desitjava era que nosaltres poguéssim competir. A la Lliga no ho havíem fet, a la Lliga vam perdre 8-1 al Palau i 1-6 a casa, i el que no podia ser és que encara un play-off tan lluny de distància del Barça. No? Penso que l'equip ha fet un pas endavant, hem entès el que necessitava aquest tipus de partit per competir-los bé. El nostre objectiu, sent conscients de que a nivell de talent el Barça ens superava, doncs era arribar als últims 10 minuts de cada partit amb opcions de poder prendre decisions nosaltres sobre el resultat, de poder anar a buscar el partit, i així ho vam aconseguir amb els tres partits. Per tant, doncs, molt satisfet de com l'equip ha treballat aquest play-off, i la llàstima és que en cap moment del play-off ens vam posar per davant en el marcador, que hagués pogut ser una altra situació, que el Barça no l'ha pogut viure. Diria que no l'ha viscut en tot el play-off, no només amb nosaltres, sinó crec que ni amb el COI, ara no recordo que tenen, però diria que ni amb el COI ni amb l'Iceo. Per tant, doncs, és aquest pensar que hagués passat sense haguéssim posat per davant i poder gestionar un marcador favorable.
Mm-hmm. Pere, et pregunto per les baixes d'enguany. Eloi Mitjans penja els patins i marxen Adrià Ballart i Kilian Gil.
Sí, bueno, estem acostumats a Gil Noia, per sort o per desgràcia, que cada any hi hagi novetats. En el cas d'Eloi Mitjans és inevitable la seva baixa, sobretot per motius laborals. Hi ha aquesta temporada per alguns motius físics i altres de laborals no ha pogut estar al nivell que ens tenia acostumats. Tot i així ens ha ajudat fins a aquest moment, però no ha pogut estar al seu millor nivell. La baixa de l'Adrià, la veritat és que era un jugador que teníem moltes esperances posades en que ens pogués ajudar molt, però ell ha decidit doncs, agafar un altre camí. I jo, en el cas del Kilian, penso que sinceritat, i així li vaig comentar, doncs, que necessita marxar a un altre equip, ja li vaig dir que no sabia quin equip ni on, però que li recomanava canviar d'aires perquè pogués créixer. És un jugador, doncs, penso que té molta projecció, i aquí el noi, doncs, potser no estava tenint en aquell moment tots els minuts que ell desitjaria, per tant, doncs, s'havia de ser honest amb ell i que havia de buscar més minuts a una altra banda. En qualsevol cas, els desitjo molta sort als tres, o a l'Oi, la seva vida personal, esportiva, per desgràcia, doncs, ja ha acabat, i els altres dos, tant la vida esportiva com personal.
Pere, encara no s'han anunciat els noms de les altes per a la temporada vinent, però s'espera que es faci aviat.
Sí, tenim encara les incorporacions, ja depèn del club quan les vulgui fer oficial. Suposo que serà ara, a partir del 30 de juny, quan ja tothom oficialment acaba relacions contractuals amb els seus clubs, doncs, que es faci oficial, sí. Però, bueno, tindrem, sí. Penso que tindrem una bona plantilla i que l'equip queda renovat força bé i que penso que l'equip tornarà a poder competir entre els millors, que és l'objectiu.
Mm-hmm. Vacances molt merescudes pel Noia, que serviran per agafar una miqueta d'aire aquestes setmanes que, si mirem ja al mes d'agost, quan comenceu la preparació per la temporada vinent?
Doncs aquest any se'ns allarguen les vacances i la veritat és que ho desitjàvem així. Començarem el 21 d'agost, perquè el primer partit oficial el tenim enseguida, perquè crec que el 26 o 23 d'agost ja començaria la Lliga Catalana, però bueno, el focus el tenim posat en l'Hockey Lliga i el primer partit de l'Hockey Lliga és el 30 de setembre, crec. Per tant, doncs, tindrem 6 setmanes de preparació per arribar a les millors condicions. I venint d'una temporada tan dura per nosaltres com aquesta anterior, doncs, la veritat és que desitgem tenir unes vacances llargues. En aquest cas, doncs, disposem de gairebé 2 mesos de descans, de descans mental, però descans físic no, perquè els jugadors s'han de seguir preparant per arribar en les millors condicions, però descans mental per intentar carregar molt, molt, molt les piles. I bueno, se'ns presenta reptes molt importants la temporada que ve, tant de bo els puguem assolir.
Pere, avui arrenca la preparació d'alguns dels integrants de la selecció espanyola per preparar l'europeu, un europeu que jugarà a Sant Sadurní.
Sí, estic, personalment, a mi que m'agrada molt l'hoquei, trobo fantàstic que Sant Sadurní pugui apostar per aquest tipus d'events. El turisme esportiu, per mi, sembla que és un gran què i ens pot ajudar molt a Sant Sadurní. Al final, tampoc podem aspirar a vegades a quins altres events. I en aquest cas, doncs, aprofitant, doncs, que tenim un club a la màxima categoria, que també és un reclam a nivell internacional, doncs penso que estarà molt bé que l'Ajuntament pugui apostar juntament amb la Federació Espanyola per aquest tipus d'events. L'any passat ja vam poder viure l'Europeu Sub-17. Va ser un espectacle poder-lo disfrutar aquí sense dormir i tant de bo ens podem tornar a disfrutar d'una molt bona competició. A més a més, en aquest cas, doncs, disfrutarem de 4 seleccions espectaculars, no? Sobretot Espanya, Portugal, Itàlia i França, que estic convençut que ens faran disfrutar molt.
En aquesta competició hi tindrem 2 sadurninencs, 2 jugadors molt coneguts pel públic de Sant Sadurní, com són Pau Bargalló i Sergi Aragonès.
Sí, vaig tenir la sort de poder conviure amb ells el passat mundial. A nivell de resultat, doncs, no va ser, és evident, no va ser el desitjat, però bueno, la convivència amb ells va ser molt bona. Són 2 jugadors molt, molt professionals. La Sergi Aragonès, a més, he tingut la sort de poder-lo entrenar a nivell de club i ser el seu potencial, la seva capacitat. Per tant, doncs, molt, molt content com a sadurninenc que tots dos puguin ser a la selecció i desitjar-li els millors dels èxits. Tant de bo, doncs, puguin quedar campions i puguin treure's aquest mal gust de boca que se'ns va quedar després del Mundial de Sant Juan.
Sant Sadurní acollirà doncs, del 17 al 22 de juliol aquest europeu masculí d'hoquei patins, un, com deies, gran esdeveniment que arriba a la capital del Cava i que a més coincideix amb les obres de millora dels exteriors de l'Ateneu. Per tant, mica en mica fent passes endavant per donar més rellevància, més aire al club i per tenir unes millors instal·lacions.
Sí, la veritat és que tindré una mica un punt de nostàlgia, no? De veure, jo personalment jo havia entrenat aquella pista, per tant, doncs, sempre tens aquest punt de nostàlgia. D'altres segur que hi havien jugat partits i encara en tenen més que jo. I a més és la pista que havíem vist tota la vida allà fora, no? Que no només és jugar amb el hockey, sinó amb el futbol, el que és falta. Bé, és important doncs, que l'Ajuntament pugui apostar per les millores de les instal·lacions esportives de Sant Sadurní. En aquest cas, a l'Ateneu feia falta una millora i es va començar per la teulada del pavelló, després ara per l'adequació de l'exterior del pavelló, que la pista nova que han de fer també, i tant de bo doncs, en un futur també es pugui apostar per la millora dels vestidors, que ja penso que seria el pas definitiu per tenir unes instal·lacions modernes i preparades per qualsevol tipus d'esdeveniment.
Pere, ho deixem aquí. Com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa parlant del Noia. Que vagi molt i molt bé. I res, ens veiem el dia de la presentació de les noves cares. Ja ho anirem seguint, com sempre, des d'aquí. I ens veiem allà. Que vagi molt i molt bé.
Molt bé, moltes gràcies, Eli.
I anem ara a repassar el que ha donat així el cap de setmana esportiu. Per això anem fins a Ràdio Vilafranca, on ens espera ja l'Eric Guijarro. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, un cap de setmana, sobretot ja marcat per l'inici de la Copa Ràdio Vilafranca. Recordem que ja les lligues han finalitzat en tots els àmbits, en tots els esports, i ara ja, abans d'aquest període de vacances, el futbol aquí a la comarca viu aquesta festa amb la disputa de la Copa Ràdio Vilafranca, com dèiem. Repassarem tot el que ha donat de si aquesta primera jornada. Ja tenim els primers equips classificats per les semifinals, però abans repassem una ràpida notícia que es produïa divendres a la tarda, i és que ja la Federació Catalana de Futbol publicava la composició de les categories amateurs masculines per la temporada 23-24, i, evidentment, hem de parlar de la tercera divisió. Figurava ja el Futbol Club Vilafranca entre els 18 equips que disputaran aquesta lliga a la tercera divisió, juntament amb el Vilassar. Vilafranca i Vilassar són els dos equips que es beneficien d'aquesta ampliació dels grups a 18 equips. Per tant, ja s'acaba el serial. Màxima tranquil·litat pel Vilafranca, que a més presentava el seu projecte esportiu i institucional de cara a la temporada vinent i als futurs anys que vindran. Per tant, tranquil·litat ja al Vilafranca, un cop es sap que l'equip competirà tercera la temporada vinent. Anem ja amb la Copa, una Copa que començava dissabte amb dos partits. El primer, Espirall-Hortonenc, resultat de 2-2 al final dels 90 reglamentaris, i el partit s'anava a la tanda de penals. Allà, l'equip de quarta donava la sorpresa, l'Hortonenc s'imposava a l'Espirall per 3-4, i al final del partit podíem parlar amb els dos tècnics. Comencem pel cantó guanyador, l'Hortonenc, i el seu tècnic, Javi Fernández.
Quina lectura fa del partit?
Doncs ha sigut un partit molt complicat per nosaltres, perquè hem començat al darrere del marcador des del minut 1. Hem hagut de remuntar, i quan havíem fet el més difícil, abans del descans, ens fan el 2-1, i bueno, ha sigut una gerra d'aigua freda, haig de reconèixer. Al descans hem intentat canviar coses, i bueno, més o menys hem aconseguit, com a mínim, no patir tant, perquè sí que la primera part hem patit més, i després d'això hem fet algun canvi més, hem canviat el sistema i amb això doncs, hem aconseguit tenir una mica més de control i bueno, com a mínim arribar més. Després, a l'últim minut, una jugada individual d'un dels nostres juvenils ens fa el 2-2 i bueno, després al final els penaltis, que els havíem entrenat una mica, doncs, al final ens ha sortit cara a nosaltres.
Què li ha semblat l'ambient aquí a la graderia?
És un ambient preciós. Sempre a la Copa, aquí quan venim, o ja sigui l'Estella de Vilafranca, sempre és el millor. És un torneig especial, està clar.
I anem ara a escoltar les valoracions de Luis Midorado, entrenador de l'Espirall, equip que quedava fora de la competició aquest dissabte a la tarda, en caure amb l'Hortonenc a la tanda de penals. Luis Midorado.
És una llàstima haver caigut aquí a la primera ronda. Crec que hem fet un bon partit, molt complet, Ens feia molta il·lusió passar aquesta ronda, ja veus tota la gent que hi ha aquí. Nosaltres al final el que ens agrada és el futbol. La Copa el que mou és molt gran al Penedès. Aprofito per donar-vos les gràcies per l'organització. Bueno, teníem molta il·lusió, hem fet un partit complet. Hem encaixat dos gols que sabem els errors que han sigut. Al final ells venien amb l'energia de fer el gol final allà al 89 i els penals, doncs bueno, no tothom ha tret aquest caràcter, aquest saber estar en una tanda i al final pues, ho hem pecat.
Semblava que l'Espirai començava bé aquesta eliminatòria, perquè clar, a minut 1 i mig Kevin marca un gran gol en el qual doncs, es posava les coses molt, molt fàcils. A partir d'aquí ha estat molt tranquil l'equip, no ha patit pràcticament en cap ocasió que hagi tingut l'Hortonenc, però ve d'aquí que al minut 40 acaba marcant amb un gran gol de James i al minut 45 marxeu a al vestidors amb 2-1.
De fet, bueno, nosaltres és un problema que hem tingut durant tot l'any. No sabem llegir partit, la zona en la que estem al camp, no sabem llegir el minut al que estem, des de la banqueta hem d'ajudar molt, som jugadors molt joves, ells també, però al final bueno, hem d'aprendre d'aquests partits. Hem tingut tot l'any, no ho hem fet, no hem après durant tot l'any a saber gestionar els moments dels partits i avui ens ha tornat a passar. Contra un gran equip no els pots deixar ni un metre a l'Hortonenc aquí dalt. Ens ha tornat a passar i els penals venien amb més energia, simplement.
Doncs per aquest costat, classificat l'Hortonenc, que es veurà les cares amb la Granada. L'equip granadenc superava a un altre equip de tercera catalana, com és la Múnia, resultat de 2-1. Un partit que es decidia també als instants finals. S'avançava la Granada amb gol de Massagú al 25 de partit. Al 35, Àlex Gil empatava, feia l'1-1. I al 88, Isma Tayebi feia el 2-1 definitiu. Per tant, classificat l'equip de la Granada, a semifinals tindrem per aquest costat del quadre un partit entre Hortonenc i la Granada. Escoltem el tècnic granadenc, Marco Soler.
Bueno, pues, penso que han començat molt bé. Els hem tingut bastant encercats al seu camp, hem tingut ocasions, no hem estat acertats amb les que hem tingut. Després sí que ells han canviat una mica i han ficat més gent per dintre mig del camp i llavors, bueno, a la mitja part hem corregit això una mica i la segona part, la veritat, ha sigut molt tàctica, molt igualada i potser hi han hagut menys ocasions que la primera part. Però bueno, al final amb els canvis hem refrescat una mica l'equip perquè també feia calor i es notava una mica el tema físic. I bueno, ens ha funcionat una mica, ells sembla que han baixat també i bueno, hem aprofitat una que hem tingut quasi al final i al final ens hem posat per davant.
Doncs repetim, la Granada classificat, per l'altre costat, l'altra cara de la moneda, la Múnia ha eliminat les primeres de canvi davant un altre equip de tercera. Escoltem a Marc Bartra.
Va, un partit bastant igualat, però que al final s'hem posat potser una miqueta les ganes que tenia més la Granada de seguir, no? Nosaltres hem començat molt dubitatius, després sí que ens hem posat dintre el partit, però al final potser ells tenien una miqueta més de ganes de classificar-se.
Bé, una jornada on te reivindica el futbol comarcal, eh?
Sí, a més, una gentada terrible, ha sigut preciós això, perquè quan jo he arribat que venia una miqueta tard, he vist tot el camp pleno, i havia puesto per aparcar, ho deia, molt bé. A més, el primer partit ha sigut molt emocionant, amb penals i tot, i això fa que encara sigui més gustós.
I ara on te vas, enlloc?
No, ara de treballar aquí amb l'escola, que ja tenim prou feina, i ja veurem, però no em tenco les portes a res, eh? Vull dir, jo què sé, si d'aquí al desembre pues, la cosa està bé i surt alguna cosa, doncs pues, potser m'ho plantejo. Però ara, els primers mesos de temporada, tinc que fer bondat i tinc que estar per la feina.
Doncs diumenge, dia 25 a les 5 de la tarda, primera semifinal entre Hortonenc i la Granada. Per l'altre costat del quadre, classificat l'equip del Riudebitlles, que guanyava sense problemes el Gelida, resultat d'1-4 pel Riudebitlles, marcava Ivo Luque i hat-trick d'Arnau Esteve pel conjunt del Gelida, gol de Joan García. Al final del partit, valoracions del tècnic riudebitllenc Alejandro Carretero.
Bueno, todos estos partidos de Copa ya sabemos que a pesar de jugar con un equipo de cuarta catalana, todos los partidos son muy complicados. Los equipos, aunque sean de cuarta, van con una motivación extra y sabíamos que Gelida venía de quedar tercero en Liga, marcando bastantes goles, recibiendo pocos, venía en una buena dinámica. Sabíamos que el partido iba a ser muy complicado.
Què li ha passat a l'equip quan ha marcat el primer gol? Sembla ser que ha baixat una miqueta, ha apretat una mica més el Gelida, ha arribat el gol en el qual doncs, discutien molt de que semblava que el gol era vàlid, que l'ha anul·lat l'àrbitre, però semblava que aquí el que portava una mica la posició del partit era el conjunt del Gelida.
Sí, la verdad que sí, que a veces suele pasar eso, que te adelantas en el marcador, puedes tener un poquito de confianza o exceso de confianza en el gol que automáticamente marcan ellos después del nuestro, que pita el fuera de juego. No estoy en una posición como para saber si es o no fuera de juego, pero hemos tenido suerte que ha pitado que sí. Ahí hemos perdido un poquito el control del partido, hemos aflojado un poquito el ritmo y ellos han intentado apretar un poquito más.
¿Tú qué coneixes en aquesta copa? ¿Qué te sembla aquesta 2023?
Bueno, muy bien. Ayer los partidos de ayer estuvieron muy bien. De unido el Urtunen, de unido la Granada. Bueno, partidos muy guapos de ver y de jugar.
I anem amb un altre protagonista, entrenador del Gelida, Isaac Bustamante, que arribava a mitja temporada, agafava un equip que estava 11è i ja finalitzava la Lliga en tercera posició. Finalment, en aquesta ronda de quarts de final de la Copa, s'ha trobat amb un Riudebitlles que ha completat una gran temporada i segueix amb aquest gran estat de forma un cop iniciada la competició.
La verdad es que creo que hemos sido merecedores de algo más. Sí que creo que han habido dos acciones que han condicionado un poco el encuentro, ¿no? Y sí que ellos han sido superiores en las áreas, tanto defensivamente como en ataque, y es lo que ha destrozado el partido, ¿no? Sí que creo que la expulsión ha sido muy, muy rigurosa, la segunda parte. Creo que eso nos ha bajado moralmente y el gol que nos anula en la primera parte, dudo de que sea fuera de juego. Pero aún así, felicitar a Riudebitlles. Como digo, ha sido superior en las áreas y ahí es donde erradica un partido de fútbol, ¿no?
Doncs el Riudebitlles, equip classificat per semifinals, a hores d'ara espera rival. I és que en el partit entre Sant Pau i Monjos, empat a 2, els Monjos aconseguien el gol de l'empat, perdien per 2-1 el temps afegit i a punt de finalitzar el partit aconseguien l'empat. Hi havia una petita picabaralla, l'àrbitre decretava el final i ni tan sols es produïa aquest llançament de penals, aquesta tanda de penals per decidir el quart equip semifinalista. Per tant, a hores d'ara el comitè de competició està estudiant el cas i crec que el dia d'avui doncs, ja tindrem aquesta decisió i veurem com es decideix aquest quart semifinalista. El Riudebitlles de moment esperant rival.
I ara fins diumenge 25, no?
Exacte, aquest proper diumenge tindrem aquestes semifinals, com hem dit, l'equip del Urtunenc contra la Granada i el Riudebitlles esperant rival.
Gràcies, Eric, adéu-siau.
Que vagi molt bé.